Com esteu, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous 2 de maig del 24, un dia que arriba amb el cel encapotat encara, amb valors negatius com el que tenim a aquesta hora a Vall de Núria, amb un grau sota zero, i en definitiva amb un dia marcat encara per la inestabilitat. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures hi ha ara mateix?
Doncs ens llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria, un ja de positiu a Das, 2 graus a Molló, 4 a Camprodon, 5 graus a Ribes de Freser i 6 graus a Vic. 7 graus a Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i Ripoll, 8 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Sant Pau de Segúries, 9 a Anglès, 10 graus a Mieres, Castellfollit de la Roca i Banyoles i 11 a Girona, Figueres i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui es manté el risc d'alguna pluja. Al matí, bàsicament, cap al sud, cap a la Selva, potser Osona, Montseny, a la resta variable, mig ennuvolat, alguna gota a la Costa Brava. I bé, després, a la tarda, s'anima. A tot arreu hi pot haver, tant a l'interior com a la costa, que les comarques de Girona, Osona, Lluçanès, ruixats i algunes tempestes. En principi, menys intenses que les d'ahir. Ahir van deixar calamar-se a Besalú, Mare Déu del Món, i pluges importants, per exemple a les Olives, a l'Alt Empordà 52 litres per metre quadrat, a Bordils 48 litres per metre quadrat, 31 litres per exemple a Sant Pere Pescador, van caure 41 a la Tallada d'Empordà, 17 a Portbou, Déu-n'hi-do, una pluja sobretot empordanesa que allà també va molt bé pel tema de la sequera. A la Garrotxa va ploure ben poc, alguna gota o també un xàfec a la nit. Bé, doncs avui tenim aquesta nova oportunitat, ambient fresc, el Pirineu pot nevar feblement cap als 1.400-1.500 metres, i demà, dimecres, dijous, divendres, sembla que el temps vindrà marcat, sobretot per aquesta recuperació de la temperatura, s'atura les pluges, i sembla doncs, que ja no tindríem ruixats el que queda de setmana, o molt poca precipitació, alguna tarda hi pot haver algun xàfec, però bé, ja passarem dels 25 graus, fins i tot el cap de setmana 27 en alguns indrets, és maig, ha de fer ja una mica de calor, que venim de dies de força fresca.
Aliança Catalana farà campanya electoral al Ripoll durant els dies de la Festa Major de Sant Eudald. Així ho ha ratificat la líder del partit, l'alcaldessa Sílvia Orriols, qui ha anunciat que farà cas omís a la moció aprovada pel ple en què s'ha acordat deixar la política a banda durant aquesta celebració.
L'han presentat tots els partits de l'oposició. D'aquesta manera, el partit que governa la capital trenca un pacte històric en què mai s'ha fet campanya durant Sant Eudald.
O no renunciarem a tancar la campanya electoral a casa nostra. No hi ha un perjudici per igual de totes les formacions polítiques, sinó que claríssimament hi surt perdent la meva.
Junts diu que és una anomalia que una ciutat com Olot no tingui una variant que desvia el trànsit del centre de la ciutat.
Des de Santa Pau, el candidat per Girona de la formació, el garrotxí Salvador Vergés, s'ha compromès a tirar les variants endavant tan bon punt arribin a la Generalitat.
Ens hi comprometem des del primer minut, perquè aquesta variant puguem tenir ja el projecte a finals d'aquest any, principis del que ve, per poder ser inicial com a principis del 2026, i que tenir la variant d'Olot és que és cau pel seu propi pes. Si penses que qualsevol capital de comarca de Catalunya és igual, pensem en Manresa, en Berga, en Vic, seria impensable que per passar per aquestes capitals haguessis de transitar pel mig de la ciutat. Per tant, en termes de sostenibilitat ambiental, de seguretat i de benestar dels veïns, cal tirem endavant la variant d'Olot i les preses i nosaltres estem determinats a fer-ho des del primer minut quan entrem al govern.
Després de dies d'incertesa, la Generalitat i l'Ajuntament de Queralbs han arribat a un principi d'acord per la renovació de la concessió de l'estació d'esquí i el parc lúdic de Vall de Núria.
Dimarts era la data límit i va ser el dia en què es van llimar posicions. Les dues parts esperen que en els pròxims dies es puguin tancar el text que inclouria una concessió per 30 anys i sense la possibilitat de reduir-la si no es compleixen les inversions. L'acord suposa garantir la continuïtat de l'activitat a l'estació Queralbina.
Escoltem a Lima Constans, és l'alcaldessa del municipi.
És moment d'assossegar-se, és el moment de buscar sempre les oportunitats i els objectius. Els objectius és que Núria continuï sent un pol d'atracció per tots els visitants, però sobretot també doni feina doncs, a les màximes persones que sigui possible. Per tant, es tracta de que fem amb dues empreses, diríem, Ajuntament i Ferrocarrils, tot el possible perquè l'activitat continuï. Per part de l'Ajuntament es farà el que sigui necessari i per part de Ferrocarrils també.
Anirem també a Camprodon perquè instal·laran reductors de velocitat als carrers Freixenet, a Ferrer Bàrbara i també a l'Avinguda Maristany.
El projecte ha nascut de la necessitat que han detectat els mateixos veïns i veïnes arran de la velocitat a la qual circulen bona part dels vehicles, que pot suposar un perill per als vianants. Abans de l'estiu, aquestes estructures quedaran col·locades en els punts concrets on s'ha detectat la problemàtica.
Escoltem a Xavi Guitart, des de l'alcalde de Camprodon.
La veritat és que estem molt contents de que se'ns donés aquesta subvenció, perquè si bé recordeu, 11 anys enrere, deu fer aproximadament uns 3 anys, es van instal·lar uns primers reductors de velocitat en una sèrie de punts on havíem detectat velocitats molt elevades dels vehicles, i la veritat és que estem molt contents, amb l'acceptació que han tingut pels vilatans aquests reductors de velocitat, i segona perquè seguidament molts altres veïns ens han demanat que això s'hauria d'anar instal·lant a molts altres llocs.
Detecten un augment d'ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars provocats pels pics de contaminació.
Els metges gironins demanen més estacions per mesurar la qualitat de l'aire i protegir a la població. Des de fa uns mesos, a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa utilitzen el full verd, un document que completen les famílies amb pacients pediàtrics amb alguna patologia respiratòria i que permet detectar els desencadenants de les seves crisis. Una de les estacions és a Santa Pau.
Escoltem en Ferran Campillo, és el pediatre especialitzat en salut mediambiental a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Els darrers dies hem pogut observar com han augmentat els ingressos per patologia respiratòria, com són les bronquiolitis, les bronquitis o les pneumònies, en relació amb aquests episodis que en diem de partícules en suspensió. No? Quan hi ha hagut aquests dies d'hivern amb una situació de sequera, de falta de pluja, de fred, d'inversió tèrmica, han augmentat molt aquestes partícules en suspensió.
D'altra banda, abans de l'estiu, el nou centre social de Sant Jaume de Llierca entrarà en funcionament.
No ho farà de manera completa, però segons l'alcalde Jordi Cargol, alguns espais ja estan pràcticament a punt perquè hi hagi activitat. El nou centre social ha de ser, segons l'Ajuntament, un espai pensat especialment per la gent gran i també acollirà el dispensari que actualment està a l'Ajuntament.
Properament, abans que arribi l'estiu, doncs ja puguem disposar, potser no del 100% d'aquest espai, obrim les portes a que molta gent, a vegades li costa, no?, doncs sortir de les cases, sobretot hi ha un gruix important de gent gran que li costa sortir el dia a dia, doncs destinarem doncs aquell espai doncs per fer-hi activitats doncs cada dia, des del matí fins a la tarda, i doncs perquè sigui un lloc d'acollida.
La comunitat energètica que s'està impulsant a Sant Joan de les Abadesses s'ha constituït com a cooperativa.
Es tracta d'un pas més en aquesta agrupació de santjoanins que persegueix l'objectiu de la independència energètica del municipi, allunyant-se de les grans.
Escoltem en Gaspar Aterrida, és membre de la comunitat energètica de Sant Joan.
El moment en què un vol fer una activitat econòmica i vol invertir, doncs és molt millor fer-ho amb una societat, en aquest cas una societat cooperativa, és el model que s'està implantant a tot arreu i que nosaltres també hem començat amb aquesta assemblea, hem formalitzat amb aquesta assemblea, doncs és molt millor perquè té unes eines molt més clares a l'hora de facilitar la participació de les sòcies.
I avui també us parlarem del phishing, que és un concepte bastant nou que fa referència a les estafes virtuals i cada vegada s'utilitza més perquè aquests delictes van incrementant.
Els cossos de seguretat demanen estar alerta a la xarxa perquè qualsevol descuidat en fer clic a missatges fraudulents pot redirigir directament a una estafa. Els Mossos informen que per prevenir i investigar les estafes és necessari recopilar tota la informació possible i denunciar.
En Miquel Grífols és responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Ripollès.
Hi ha molts tipus d'estafes que ens poden arribar per diferents mitjans, però les més habituals són aquelles que ens arriben a través d'una trucada telefònica o a través d'un correu electrònic o a través d'un missatge o SMS. Depenent de per on ens arriba cada una d'aquestes estafes, pren un nom diferent. Totes elles tenen en comú una cosa, i és que l'objectiu és aconseguir dades personals o dades bancàries, o fins i tot pretenen aconseguir el control del nostre dispositiu.
Avui també us explicarem que si les parets parlessin, arriba a Besalú per incentivar el turisme familiar.
Es tracta d'una iniciativa turística cultural impulsada per la Generalitat, on les famílies podran aprendre i jugar sobre el patrimoni històric del municipi.
Escoltem a Germán Mas, és el regidor de turisme de l'Ajuntament.
Els que vinguin a Mainada, doncs els incorporem, els hi donarem un fitxer on hi ha imatges de la vila de Besalú, però d'altres viles, i han d'anar emplenant-ho, i un i tenen l'opció de poder respondre unes preguntes-respostes, i d'aquesta manera, jugant, aprenem el tema de cultura, del patrimoni, de la nostra vila i d'altres viles de Catalunya.
I els treballs guardonats als Premis Eva Toldrà arriben a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Aquesta sessió permetrà poder-los consultar i utilitzar-los com a fons d'inspiració.
Escoltem el director de l'Escola d'Art d'Olot, Toni López.
El premi s'ha fet molt important, no només amb persones, amb alumnes, amb professors, sinó, a més, amb dotació econòmica. Estic segur que a nivell de Catalunya i possiblement d'Espanya és el premi més ben dotat. I això per la ciutat és molt important, perquè ens coneixen totes les escoles municipals, moltes a través dels premis aquests d'Eva Toldrà. I per tant estem nosaltres molt cofolls, crec que la família també ho està. L'Eva estarà sempre present amb nosaltres, i a més el nivell de com deies molt bé, com deia l'alcalde, molt ben, el nivell és molt alt dels treballs que es presenten.
Escolteu, els 5 minuts més són les 8 i 10. De seguida entrem als esports amb un tema que continua portant polèmica, i és la violència en els camps de futbol. L'agrupació esportiva La Canya nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat.
Assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li la targeta vermella i que aquest només el va empentar. El club està molt dolgut amb les acusacions de l'àrbitre.
Escoltem el tresorer de l'entitat, Jordi Herrero.
El dilluns el senyor Casado va anar a treballar amb normalitat. Vull dir que entenem que tampoc no tenia cap lesió massa greu. Amb tot això no estem d'acord amb l'acte d'incidències que ha presentat l'àrbitre, perquè considerem que un col·legiat no pot declarar coses que no són veritat, perjudicant al club i a l'entrenador.
La Unió Esportiva Olot celebra el títol i l'ascens amb una victòria a casa contra l'Escala.
Marc Mas va avançar els olotins a la primera meitat, l'Escala va empatar la segona, i ja al final el debutant Martí Puigvert i Marc Roquet van situar el 3-1 definitiu al marcador. Més de 1.500 persones ho van viure des de la graderia de l'estadi municipal.
I el tècnic Pedro Dolera, content.
Pues molt content, la veritat és que era un partit important per nosaltres. Després de les fetes del dia del Tona, volíem guanyar a casa, sent campions, demostrar a la gent que som un equip seriós i que no alterem la competició. Hi havia alguns comentaris de que es deixaran anar, no sé què. Bueno, nosaltres ja ho hem dit, si perdem o guanyem o empatem és perquè el rival també juga, però penso que ho han demostrat. Hem sortit molt bé el partit.
El club tenis taula Olot tanca la Lliga amb la visita de l'Escala i amb Europa en joc.
Els últims podrien colar-se a les places europees en cas de puntuar. El partit començarà a 6:45 de la tarda d'aquest dissabte a la sala de tenis taula del Pavelló d'Esports.
El vicepresident de l'entitat és Xevi Sellas.
El jugador que tenim ja confirmat és el Diego Silva, un jugador que al llarg de la temporada ha fet més partits a fora que a casa, i per tant doncs aquest és l'únic jugador que en aquests moments està confirmat. També és probable que si supera eren unes molèsties físiques que té en aquests moments, el Marc Caimel, que va ser un dels artífecs de poder estar competint en aquesta categoria, doncs afrontés aquest partit. I el tercer jugador doncs està encara per determinar. El més probable és que fos l'italià Marco Rec.
2:15.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat. 5 minuts més!
Comencem. Aliança Catalana farà campanya electoral a Ripoll durant els dies de Festa Major de Sant Eudald. Així ho ha ratificat la líder del partit, l'alcaldessa Sílvia Orriols, qui ha anunciat que farà cas omís a la moció aprovada pel ple en què s'ha acordat deixar la política de banda durant la celebració.
L'han presentat tots els partits de l'oposició. D'aquesta manera, el partit que governa la capital trenca un pacte històric en què mai s'ha fet campanya durant Sant Eudald.
Judit Espert.
Els grups de l'oposició han reafirmat el compromís històric de no fer actes de campanya durant la Festa Major regió de Ripoll. Un pacte que sempre s'havia seguit coincidint amb les eleccions municipals. Aliança, que governa en minoria, ha assegurat que no farà cas del text i mantindrà l'acte del tancament de campanya a Ripoll. Sílvia Orriols, qui és candidata a presidir la Generalitat per Aliança Catalana, assegura que la intenció de la moció és perjudicar el seu partit.
No renunciarem a tancar la campanya electoral a casa nostra. No hi ha un perjudici per igual de totes les formacions polítiques, sinó que claríssimament hi surt perdent la meva.
Escoltem a Dani Vilaseca, de la CUP, i a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana.
Lamentem que la Festa Major pugui ser una plataforma electoral o de precampanya electoral per una formació política, i en aquest sentit creiem que Ripoll perd.
Que no és una cosa que demanéssim de nou, sinó que és una cosa que s'ha vingut fent per l'anterior equip de govern en totes les eleccions que hi han hagut, que es feia de manera verbal, però com que ara no hi ha relació, doncs s'ha hagut de fer per escrit.
No ha prosperat, però, la moció d'Alternativa per Ripoll CUP, que volia evitar la duplicitat de càrrecs. La formació considera que la capital del Ripollès ha de tenir governants de dedicació exclusiva i més en un govern amb 6 regidors. Escoltem a Joaquim Colomer, portaveu de Samir Ripoll.
Tothom entén que si la dedicació és completa, evidentment Ripoll pot anar més bé i es poden treure doncs, molts més projectes, molt més recursos, etc, que és el que està mancant en aquests moments.
No ha prosperat perquè Aliança i Junts hi han votat en contra. La formació liderada per Manoli Vega defensa que no hi ha precedents d'aquest tipus de mocions, tot i que també s'han produït duplicitats de càrrecs en membres d'anteriors consistoris ripollesos. Tot i això, reclamen que els polítics continuen liderant les accions de l'Ajuntament.
Esperem doncs, que això no provoqui doncs, el càrrec de feina amb tècnics, amb més els tècnics, que a més no són les persones que han de prendre decisions polítiques.
El ple també ha servit per aprovar una modificació de crèdit per fer front a despeses corrents. El fet de gestionar l'economia de l'Ajuntament amb pressupostos prorrogats comporta que moltes partides no són suficients per a poder assumir els costos.
I en campanya electoral, Junts diu que és una anomalia que una ciutat com Olot no tingui una variant que desvia el trànsit del centre de la ciutat.
Des de Santa Pau, el candidat per Girona de la formació, Garrotxí Salvador Vergés, s'ha compromès a tirar les variants endavant tan bon punt arribin a la Generalitat.
Però, després d'una setmana de campanya electoral, el cap de llista de Junts a Girona, Salvador Vergés, ha visitat Olot per presentar la seva candidatura a la seva terra natal. Ho ha fet acompanyat d'altres garrotxins com Maria Costa i Ana Navarro. El candidat ha posat èmfasi en la necessitat d'abordar la qüestió de l'habitatge i es compromet també a fer realitat la variant d'Olot i les preses.
Ens hi comprometem des del primer minut. Aquesta variant puguem tenir ja el projecte a finals d'aquest any, principis del que ve, per poder ser inicial com a màxim a principis del 2026, i que tenir la variant d'Olot és que és cau pel seu propi pes. Si penses que qualsevol capital de comarca de Catalunya és igual, pensem en Manresa, en Berga, en Vic, seria impensable que per passar per aquestes capitals haguessis de transitar pel mig de la ciutat. Per tant, en termes de sostenibilitat ambiental, de seguretat i de benestar dels veïns, cal que tirem endavant la variant d'Olot i les preses, i nosaltres estem determinats a fer-ho des del primer minut quan entrem al govern.
El cap de llista per Girona també ha fet referència a la polèmica recentment protagonitzada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Critica que aquest incident s'utilitzi per reconduir la campanya electoral.
Nosaltres deixem davant de les raons de fons que hi puguin haver. Trobem que és absolutament lamentable que el president espanyol jugui en els sentiments de les persones, en aquest cas per poder escapar a 4 vots, que faci aquesta intromissió, com sempre, des d'Espanya a les eleccions catalanes per poder afavorir el seu candidat, que és Illa, que és la sucursal del PSOE, que és el cavall de Troia de Madrid i que és, evidentment, la persona que mai podrà representar els interessos dels catalans com si, en canvi, representa el president Puigdemont.
Vergés ha destacat també la importància de la unitat entre els partits independentistes. Insisteix que és clau que les diferents formacions col·laborin per tal de garantir un govern eficaç, respectat i independentista.
Les eleccions també han marcat aquest 1 de maig. Mig miler de persones s'han manifestat aquest dimecres a Girona en la mobilització convocada per Comissions Obreres i UGT pel 1 de maig. Les marxes, convocades arreu del país, han reclamat millors salaris, ocupació plena i la reducció de la jornada laboral. També han demanat el vot per les esquerres. Ho ha fet, per exemple, la Belén López Sánchez, que és la responsable de Comissions Obreres a les comarques de Girona.
Clar, nosaltres el que estem dient és que la gent, els treballadors i treballadores han d'anar a votar. Han d'anar a votar el dia 12 i el dia 9 de juny, perquè les eleccions europees també ens hi juguem molt els treballadors i treballadores. Si tornem a les regles de l'austeritat, tindrem greus problemes i retallades un altre cop aquí. Per tant, diem, aneu a votar opcions progressistes a partits d'esquerres perquè no tots són iguals i ens volen fer creure que tots són iguals i que no hi ha alternativa, i sí que hi ha alternativa.
La marxa ha arrencat al migdia de la plaça Independència de Girona i ha acabat a la plaça del Vi després de passar per la subdelegació del govern espanyol i també davant de la seu de la Generalitat a Girona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Després de dies d'incertesa, la Generalitat i l'Ajuntament de Queralbs han arribat a un principi d'acord per la renovació de la concessió de l'estació d'esquí i el parc lúdic de Vall de Núria.
Dimarts era la data límit i va ser el dia en què es van llimar posicions. Les dues parts esperen que en els pròxims dies es pugui tancar el text, que inclouria una concessió per 30 anys i sense la possibilitat de reduir-la si no es compleixen les inversions. L'acord suposa garantir la continuïtat de l'activitat a l'estació queralbina.
In extremis, esgotant gairebé els terminis i just el dia que finalitzava la concessió. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Queralbs han desenrocat posicions i han arribat a un principi d'acord per la renovació de la concessió de Vall de Núria. L'entesa permet garantir que l'empresa pública continuï explotant la zona del parc lúdic i l'estació d'esquí. Encara hi ha serrells per tancar i, de moment, s'estén la relació contractual per garantir la seguretat jurídica a l'espera de firmar definitivament la concessió. L'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans, explica que s'han llimat les discrepàncies que fins ara havien portat a un desacord total i a l'amenaça de Ferrocarrils de deixar Vall de Núria.
És moment d'assossegar-se, és el moment de buscar sempre les oportunitats i els objectius. Els objectius és que Núria continuï sent un pol d'atracció per tots els visitants, però sobretot també doni feina doncs, a les màximes persones que sigui possible. Per tant, es tracta de que fem amb dues empreses, diríem, Ajuntament i Ferrocarrils, tot el possible perquè l'activitat continuï. Per part de l'Ajuntament es farà el que sigui necessari i per part de Ferrocarrils també.
La nova concessió podria ser per un període de 30 anys. Tot i això, el principi d'acord amb el qual s'havia arribat fa 3 mesos entre les dues parts establia una durada del contracte de 20. Aquest allargament de la concessió aniria lligat a un compromís de més inversions i també al desenvolupament de l'entorn immediat de Queralbs i Vall de Núria. També s'hauria eliminat la clàusula que permetria a l'Ajuntament revocar la concessió si no es feien les inversions acordades.
Per les inversions doncs, ambicioses que volíem fer o que teníem pensades de fer al territori, a l'espai de Vall de Núria, doncs necessitaven un termini més llarg per poder-les amortitzar.
Un dels punts que encara queda per negociar és la xifra del cànon. Queralbs demanava 25.000 euros anuals, mentre Ferrocarrils en volia pagar 10.000. Les dues parts volen escurçar els terminis legals per al tancament definitiu de l'acord i volen no posar en risc l'activitat d'estiu i hivern al parc lúdic.
A Camprodon instal·laran reductors de velocitat als carrers Freixenet, a Ferrer Bàrbara i també a l'Avinguda Maristany. El projecte ha nascut de la necessitat que han detectat els mateixos veïns i veïnes arran de la velocitat a la qual circulen bona part dels vehicles, que pot suposar un perill per als vianants.
Abans de l'estiu, aquestes estructures quedaran col·locades en els punts concrets on s'ha detectat la problemàtica.
Judit Lechon.
L'Ajuntament de Camprodon ha rebut una subvenció per instal·lar reductors de velocitat en alguns punts concrets del municipi on han detectat que els vehicles circulen a velocitats elevades. La proposta és la continuïtat d'un projecte que va començar fa anys sota el mateix objectiu i gràcies a l'acceptació rebuda per part de la ciutadania, el consistori ha cregut oportú seguir amb la instal·lació de més reductors en zones conflictives. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
La veritat és que estem molt contents de que se'ns donés aquesta subvenció, perquè si bé recordeu, fa uns anys enrere, deu fer aproximadament uns 3 anys, es van instal·lar uns primers reductors de velocitat en una sèrie de punts on havíem detectat velocitats molt elevades dels vehicles, i la veritat és que estem molt contents amb l'acceptació que han tingut pels vilatans aquests reductors de velocitat, i segona perquè seguidament molts altres veïns ens han demanat que això s'hauria d'anar instal·lant en molts altres llocs.
La petició dels veïns i veïnes ha estat clau per a l'impuls del projecte d'instal·lació dels reductors de velocitat a Camprodon, que ara arribaran en carrers on els cotxes circulen massa ràpid i poden suposar un perill per als vianants.
Carrer Freixenet, el carrer Ferrer Bàrbara, a l'Avinguda Maristany, llocs on els vehicles van a molt alta velocitat i la veritat és que són carrers estrets i ben bé al centre de Camprodon. I després l'altra part, que també vam fer instal·lació de reductors de velocitat a Font-rubí, i la veritat és que també ens han funcionat molt bé, la veritat és que n'estem molt contents i el que farem és seguir-ne instal·lant en altres carrers que ja era la previsió que tenim i per tant ara tenim l'oportunitat d'acabar d'ampliar la urbanització de Font-rubí que també hem detectat molta velocitat en els cotxes.
Els nous reductors de velocitat quedaran instal·lats abans de l'estiu per donar resposta a la demanda dels veïns i veïnes.
Esports, l'agrupació esportiva La Canya nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat.
Assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li la targeta vermella i que aquest només el va empentar. El club està molt dolgut amb les acusacions de l'àrbitre.
I ha parlat en Guillem Guardiola.
L'agrupació esportiva La Canya desmenteix completament la versió de l'àrbitre del partit de juvenils de diumenge entre La Canya i el Porqueres. El col·legiat, Marc Casado, assegura haver rebut dos cops de puny i diverses puntades de peu per part de l'entrenador local. L'agrupació esportiva La Canya defensa que el seu entrenador en cap moment va protagonitzar aquests fets i que només li va tirar una petita espenta que va fer que el col·legiat es tirés a terra després que aquest li ensenyés una targeta vermella. El club apunta que l'acció del tècnic José Moreno va ser un acte reflex. Segons el tresorer del club, Jordi Herrero, l'entitat desmenteix la narració dels fets denunciada pel col·legiat.
El dilluns el senyor Casado va anar a treballar amb normalitat. Vull dir que entenem que tampoc no tenia cap lesió massa greu. Amb tot això no estem d'acord amb l'acte d'incidències que ha presentat l'àrbitre, perquè considerem que un col·legiat no pot declarar coses que no són veritat perjudicant al club i a l'entrenador.
Segons ha afegit el tresorer de l'agrupació esportiva La Canya, l'entrenador, que també és coordinador del club, ha posat el seu càrrec a disposició de la directiva, que prendrà una decisió en els pròxims dies sobre la continuïtat del tècnic. Herrero defensa que només s'ha tractat d'un fet puntual.
És un fet puntual, un fet de que, segons l'escrit d'àrbitre, hi ha hagut molta violència, segons el que nosaltres creiem i la versió de José Moreno, no hi ha hagut una violència, només una empenta, perquè se'l va veure a sobre amb la targeta vermella. Llavors, des del club, nosaltres hem fet sempre defensa de ser educats i respectuosos al màxim, amb tothom.
Per la seva banda, l'àrbitre, que va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra per les suposades agressions, no ha volgut fer declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Ens acostem a 8:45 del matí, una pausa per la publicitat i a la tornada tenim més temes per explicar-vos en aquest segon dia del mes de maig. Fins ara.
Cinc concerts, un exclusiu Village, gastronomia, art, viu del 26 al 30 de juny, la nova experiència del Festival Musicant amb els Amics de les Arts, Elena Gadel, Joan Isaac, Pep Jimeno, Xiomara Abello i Ekaterina Zaitseva. Un festival de música catalana per a tothom amb ànima de poble. Entrades a la venda a musicantcantllong.cat i viu Musicant, el festival de música del país.
Al restaurant Coll de Condreu us oferim cuina casolana de muntanya, rostits, guisats, brasa i esmorzars de forquilla. Fem àpats per grups. Restaurant Coll de Condreu, un espai ple de natura amb jocs per a la mainada només a 20 minuts d'Olot. Ens trobareu a la carretera comarcal 153 direcció Vic. Per encàrrecs truqueu-nos al 972 44 43 19. Restaurant Coll de Condreu. Bon menjar i bon paisatge.
Aquest mes de maig, la Pirotècnia Sant Roc d'Olot fa un increïble 20% de descompte en tots els seus productes. Posa màgia, llum i color a les teves celebracions, amb tota classe de petards i focs d'artifici. A Pirotècnia Sant Roc trobaràs el que buscaves. I si ho compres aquest mes de maig, ho pots anar a buscar quan vulguis. Si vols, t'ho reserven per la Revetlla de Sant Joan i tot amb un 20% de descompte. Trobaràs més informació al web pirotecniasantroc.com. Pirotècnia Sant Roc, al carrer Vicent Soler Jorba número 17 del barri de Sant Roc.
Corre, no te'n quedis sense, perquè aquesta oferta és exclusiva.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Punset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Punset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Punset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Quines ganes de gaudir el bon temps.
Prepara't amb el nou catàleg especial Jardins i Terrasses de Fes Més. Trobaràs mobiliari de jardí, pèrgoles bioclimàtiques, cadires i una gran varietat d'eines i accessoris pel teu jardí. Descarrega't el nostre catàleg o subscriu-te per rebre'l al teu correu.
Entra a fesmes.com o vine a la teva botiga més propera. Fes Més, gasta menys.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Bon dia, bona hora. Són dos quarts de nou del matí, és dijous 2 de maig del 24.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Si ara mateix acabeu d'engegar la ràdio, heu de saber que Aliança Catalana farà campanya electoral a Ripoll durant els dies de Festa Major de Sant Eudald.
Així ho ha ratificat la líder del partit, l'alcaldessa Sílvia Oriols, qui ha anunciat que farà cas omís a la moció aprovada pel ple en què s'ha acordat deixar la política de banda durant la celebració.
No renunciarem a tancar la campanya electoral a casa nostra. No hi ha un perjudici per igual de totes les formacions polítiques, sinó que claríssimament hi surt perdent la meva.
En matèria electoral, Junts diu que és una anomalia que una ciutat com Olot no tingui una variant que desviï el trànsit del centre de la ciutat.
Des de Santa Pau, el candidat per Girona de la formació, el garrotxí Salvador Vergés, s'ha compromès a tirar les variants endavant tan bon punt arribin a la Generalitat.
Ens hi comprometem des del primer minut. Aquesta variant podem tenir ja el projecte a finals d'aquest any, principis del que ve, per poder ser inicial a principis del 2026, i que tenir la variant d'Olot és que és cau pel seu propi pes. Si penses que qualsevol capital de comarca de Catalunya és igual, pensem en Manresa, en Berga, en Vic, seria impensable que per passar per aquestes capitals haguessis de transitar pel mig de la ciutat.
Mig miler de persones s'han manifestat aquest dimecres a Girona en la mobilització convocada per Comissions Obreres i UGT, on les eleccions del 12 de maig ja han estat molt presents. Els sindicats han demanat votar alternatives d'esquerra, ho ha dit, per exemple, la Belén López Sánchez, de Comissions Obreres.
Clar, nosaltres el que estem dient és que la gent, els treballadors i treballadores han d'anar a votar. Han d'anar a votar el dia 12 i el dia 9 de juny, perquè les eleccions europees també ens hi juguem molt, els treballadors i treballadores. Si tornem a les regles de l'austeritat, tindrem greus problemes i retallades un altre cop aquí. Per tant, diem, aneu a votar opcions progressistes.
Després de dies d'incertesa, la Generalitat i l'Ajuntament de Caralbs han arribat a un principi d'acord per la renovació de la concessió de l'estació d'esquí i el parc lúdic de Vall de Núria.
Dimarts era la data límit i va ser el dia en què es van llimar posicions. Les dues parts esperen que en els pròxims dies es pugui tancar el text que inclouria una concessió per 30 anys i sense la possibilitat de reduir-la si no es compleixen les inversions.
L'acord suposa garantir la continuïtat de l'activitat a l'estació Caralbina. L'alcaldessa és Imma Constant.
És el moment de sossegar-se, és el moment de buscar sempre les oportunitats i els objectius. Els objectius és que Núria continuï sent un pol d'atracció per tots els visitants, però sobretot també doni feina a les màximes persones que sigui possible.
Campordó instal·larà reductors de velocitat als carrers Freixenet, a Ferrer Bàrbara i també a l'Avinguda Maristany. Els propis veïns ho han demanat davant l'elevada velocitat d'alguns conductors. Els elements quedaran instal·lats, les estructures quedaran instal·lades aquest estiu, ho diu l'alcalde de Campordó, Xavier Guitarra.
La veritat és que estem molt contents de que se'ns donés aquesta subvenció, perquè si bé recordeu, fa uns anys enrere, deu fer aproximadament uns 3 anys, es van instal·lar uns primers reductors de velocitat en una sèrie de punts on havíem detectat velocitats molt elevades dels vehicles, i la veritat és que estem molt contents amb l'acceptació que han tingut pels vilatans aquests reductors de velocitat, i segona perquè seguidament molts altres veïns ens han demanat que això s'hauria d'anar instal·lant a molts altres llocs.
Però de què parlarem a partir d'ara? Doncs de que abans de l'estiu el nou centre social de Sant Jaume de Llierca entrarà en funcionament.
No ho farà de manera completa, però segons l'alcalde Jordi Cargol, alguns espais ja estan pràcticament a punt perquè hi hagi activitat.
Han detectat un augment d'ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars provocats pels pics de contaminació.
Els metges gironins demanen més estacions per mesurar la qualitat de l'aire i protegir la població.
La comunitat energètica que s'està impulsant a Sant Joan de les Abadesses s'ha constituït com a cooperativa.
Es tracta d'un pas més en aquesta agrupació de santjoanins que persegueix l'objectiu de la independència energètica del municipi allunyant-se de les grans.
Augmenten les estafes online al Ripollès. Els Mossos ens recomanen ser molt prudents a l'hora de clicar en determinades pàgines web i davant de possibles enllaços temptadors. El phishing continua sent molt protagonista i és un dels grans cavalls de batalla dels Mossos d'Esquadra. Si les parets parlessin, arriba Besalú per incentivar el turisme familiar.
Es tracta d'una iniciativa turística cultural impulsada per la Generalitat, on les famílies podran aprendre i jugar sobre el patrimoni històric del municipi.
Els treballs guardonats als Premis Eva Toldrà arriben a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Aquesta sessió permetrà poder-los consultar i utilitzar-los com a fons d'inspiració.
En esports, l'agrupació esportiva La Canya nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat.
Assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li la targeta vermella i que aquest només el va empentar. El club està molt dolgut amb les acusacions de l'àrbitre.
El tresorer del club, Jordi Herrero, diu això.
El dilluns, el senyor Casado va anar a treballar amb normalitat. És a dir, que entenem que tampoc no tenia cap lesió massa greu. Amb tot això no estem d'acord amb l'acte d'incidències que ha presentat l'àrbitre, perquè considerem que un col·legiat no pot declarar coses que no són veritat perjudicant al club i a l'entrenador.
La Unió Esportiva Olot celebra el títol i l'ascens amb una victòria a casa contra l'Escala.
Marc Mas va avançar els olotins a la primera meitat, l'Escala va empatar la segona i ja al final el debutant Martí Puigbert i Marc Roquet van situar el 3-1 definitiu al marcador. Més de 1.500 persones ho van viure des de la grada a l'estadi municipal.
I el Club Tenis Taula Olot tanca la lliga amb la visita de l'Escala i amb Europa en joc.
Els olotins podrien colar-se a les places europees en cas de puntuar.
Són les 8:35, de seguida traiem el cap a Catalunya, Espanya i el món.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La reforma del poder judicial s'encalla i provoca una disputa entre el PSOE i el Partit Popular.
Pedro Sánchez ja no descarta saltar-se al Partit Popular per reformar el govern dels jutges que fa 5 anys que està caducat i no es desencalla ni amb la mediació europea.
L'oferta del BBVA al Sabadell es basa en mantenir la seu, marca conjunta en algun cas i prima del 30%.
El BBVA ha fet pública la carta que ha enviat al Sabadell en què detalla com és l'oferta de compra que convertiria la nova entitat en la de més valor a l'Eurozona.
Jornades més curtes i més salaris són les reivindicacions de milers de manifestants de l'1 de maig.
A Barcelona, la mobilització convocada per Comissions Obreres i UGT ha congregat 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i també ha hagut marxes a Girona, Lleida i Tarragona.
Un nou fàrmac contra l'obesitat pot reduir la demanda dos en pica necessari per als diabètics.
Arriba Wegovy, que només es pot obtenir amb recepta i no està finançat per la sanitat pública.
Uns 300 detinguts per les protestes a la Universitat de Columbia en suport a Palestina.
La policia ha entrat amb una grua en una operació que s'ha saldat amb uns 300 detinguts i que ha posat fi als campaments que hi havia des de feia dues setmanes.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Temperatures, com les tenim avui?
Doncs avui es llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau positiu ja a Das, 2 a Molló, 4 graus a Camprodon i 5 graus a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries. 6 graus a Vic, 7 a Sant Feliu de Pallerol, Santa Pau i Ripoll, 8 a Olot i a la Vall d'en Bas, 9 graus a Anglès, 10 a Mieres, a Castellfollit de la Roca i a Banyoles i 11 graus a Girona, Figueres i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui es manté el risc d'alguna pluja. Al matí bàsicament cap al sud, cap a la Seu,
Alba, potser Osona, Montseny, a la resta variable, mig ennuvolat, alguna gota a la Costa Brava. I bé, després a la tarda s'anima a tot arreu, hi pot haver tant a l'interior com a la costa, que les comarques de Girona, Osona, Lluçanès, ruixats i algunes tempestes. En principi, menys intenses que les d'ahir, hi van deixar calamar-se Besalú, Mare Déu del Món, i pluges importants, per exemple, a les Olives, a l'Alt Empordà, 52 litres per metre quadrat, a Bordils, 48 litres per metre quadrat, 31 litres, per exemple, a Sant Pere Pescador, van caure 41 a la Tallada d'Empordà, 17 a Portbou, déu-n'hi-do, una pluja sobretot empordanesa, que allà també va molt bé pel tema de la sequera. A la Garrotxa va ploure ben poc, alguna gota o també algun xàfec a la nit. Bé, doncs avui tenim aquesta nova oportunitat, ambient fresc, el Pirineu pot nevar feblement cap als 1.400-1.500 metres, i demà, dimecres, dijous, divendres, sembla que el temps vindrà marcat, sobretot per aquesta recuperació de la temperatura, s'aturen les pluges, i sembla doncs, que ja no tindríem ruixats el que queda setmana, o molt poca precipitació, alguna tarda hi pot haver algun xàfec, però bé, ja passarem dels 25 graus, fins i tot el cap de setmana 27 en alguns indrets, és maig. Ha de fer ja una mica de calor, que venim de dies de força fresca.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos.
Abans de l'estiu, el nou centre social de Sant Jaume de Llierca entrarà en funcionament. No ho farà de manera completa, però segons l'alcalde Jordi Cargol, alguns espais ja estan pràcticament a punt perquè hi hagi activitat. Gerard Puigdemont.
El centre social de Sant Jaume de Llierca està més a prop de ser una realitat. Fa dos anys van començar les obres i ara el nou edifici d'uns 400 metres quadrats i amb diverses plantes que s'ha construït ha de servir, segons l'alcalde Jordi Cargol, per ser un punt més de cohesió pel poble. Abans de l'estiu, alguns espais ja podran entrar en funcionament.
Properament, abans que arribi l'estiu, doncs ja puguem disposar, potser no del 100% d'aquest espai. Obrim les portes a que molta gent, que a vegades li costa no, doncs sortir de les cases, sobretot hi ha un gruix important de gent gran que li costa sortir el dia a dia, doncs destinarem doncs, aquell espai doncs, per fer-hi activitats doncs, cada dia, des del matí fins a la tarda, i doncs perquè sigui un lloc d'acollida.
El nou centre social s'hi traslladarà també al dispensari del poble. Fins ara estava ubicat a l'edifici de l'Ajuntament. Concretament, anirà a la primera planta del nou edifici del centre social. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà créixer en sales i oficines, una necessitat que el consistori té des de fa temps.
Detecten un augment d'ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars provocats pels pics de contaminació. Els metges gironins demanen més estacions per mesurar la qualitat de l'aire. Roger Isern.
Els professionals de la salut han detectat que els ingressos per patologies respiratòries i cardiovasculars augmenten després d'episodis de contaminació de l'aire. Quan tenim més mala qualitat de l'aire, tenim també més patologies respiratòries en infants, segons explica el pediatre especialitzat en salut mediambiental de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Ferran Campillo, que afegeix que en adults la contaminació ambiental provoca un augment de patologies cardiovasculars i particularment de l'ictus. En aquest sentit, des dels centres de salut gironins es demana un augment de les estacions que mesuren la qualitat de l'aire perquè la població es pugui protegir. Actualment només n'hi ha 5 a tota la demarcació.
Aquests darrers dies hem pogut observar com han augmentat els ingressos per patologia respiratòria, com són les bronquiolitis, les bronquitis o les pneumònies, en relació amb aquests episodis que en diem de partícules en suspensió. No? Quan hi ha hagut aquests dies d'hivern amb una situació de sequera, de falta de pluja, de fred d'inversió tèrmica, han augmentat molt aquestes partícules en suspensió.
Els principals contaminants de l'aire que afecten la salut de les persones són el diòxid de nitrogen, l'ozó troposfèric i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. També són presents el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el benzè, el sulfur d'hidrogen o les partícules en suspensió de menys de 2 micres i mitja.
Nivells amb què en règim ara mateix compleixen una normativa que ve derivada de la directiva prova europea de qualitat de l'aire, que ara mateix està en revisió i que probablement en un termini curt de temps veurem un canvi que restringeix i és més ferm a l'hora d'aplicar mesures contra la contaminació de l'aire.
El 2022, l'índex català de qualitat de l'aire, que regeix l'afectació que té sobre la salut de les persones, es va revisar per igualar-lo a l'índex europeu de qualitat de l'aire. Aquest índex permet traslladar a la població d'una forma clara i entenedora a quin estat està l'aire. Ho fa categoritzar-lo en 6 franges, que van de bo, raonablement bo i regular, a desfavorable, molt desfavorable i extremadament desfavorable, i que equivalen a una escala de colors que es mou del blau al lila, passant pel verd, groc, vermell i morat, segons augmenta la perillositat per la salut.
I a Sant Joan de les Abadesses també prenen mesures per estalviar energèticament. La comunitat energètica que s'està impulsant a Sant Joan de les Abadesses s'ha constituït com a cooperativa. Es tracta d'un pas més en aquesta agrupació de santjoanins que persegueix l'objectiu de la independència energètica al municipi, allunyant-se de les grans companyies, Guido Sangerotti.
La comunitat energètica santjoanina ha fet un pas endavant amb la seva constitució com a cooperativa. Aquest canvi s'ha tirat endavant en una assemblea constitutiva que serveix per donar força a l'estructura i millorar el projecte. En parla Gaspar Tarrida, de la comunitat energètica de Sant Joan.
En el moment en què un vol fer una activitat econòmica i vol invertir, doncs és molt millor fer-ho amb una societat, en aquest cas una societat cooperativa, és el model que s'està implantant a tot arreu i que nosaltres també hem començat amb aquesta assemblea, hem formalitzat amb aquesta assemblea, doncs és molt millor perquè té unes eines molt més clares a l'hora de facilitar la participació de les sòcies.
La idea de la comunitat energètica santjoanina és augmentar la participació ciutadana i eventualment en un futur arriba a generar llocs de feina. La comunitat continuarà buscant finançament ara per ara per cobrir les parts dels projectes que no compten amb subvencions. Alhora han aconseguit ajuts per tirar endavant idees a nivell pràctic i també de dinamització de l'entitat. En parla el membre de la comunitat energètica, Francesc Picanyol.
En el cas del Solar Coop és un ajut amb un import considerable, però que tot es destina, diguéssim, a mirar d'impulsar aquesta forma jurídica diferent i bàsicament també a projectes de generació d'energia renovable. Compensaria una mica l'altra subvenció, que és la del Ministeri de Madrid, que sí que va destinat ja més a instal·lacions de material.
La comunitat energètica santjoanina va néixer amb la idea de no dependre de les grans empreses d'energia estatals i alhora obtenir aquesta energia d'una forma més neta i amb la mínima distància del seu centre de producció.
Ep, tu! Sí, sí, tu! Busques un lloc de costa, naturalesa, ple de tranquil·litat, on la muntanya es fon amb el mar? No és impossible. Existeix i es diu Càmping Cala Pola.
Un càmping remodelat que s'ha convertit en un centre vacacional d'última generació.
Amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell.
Si hi ha algun lloc que representi l'essència de la Costa Brava, és, sens dubte, Cala Pola. Platja, natura, salut.
Més informació a campingcalapola.com.
Més coses. Si les parets parlessin, arriba a Besalú per incentivar el turisme familiar. Es tracta d'una iniciativa turística cultural impulsada per la Generalitat, on les famílies podran aprendre i jugar sobre el patrimoni històric del municipi.
Besalú segueix potenciant el turisme familiar. L'any passat, la Generalitat va impulsar una proposta turística amb l'objectiu de convidar els infants i famílies a escoltar i jugar sobre històries succeïdes a diversos monuments històrics de Catalunya. Es tracta d'un podcast on els participants poden escoltar històries de diferents indrets, com la catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida i el Parc Güell, entre d'altres. Enguany l'Ajuntament s'hi ha adherit i el Pont de Besalú serà una d'aquestes 20 ubicacions. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, explica el funcionament de la iniciativa.
Els que vinguin a Mainada, doncs els incorporem, els donem un fitxer on hi ha imatges de la vila de Besalú, però d'altres viles, i han d'anar emplenant-ho i tenen l'opció de poder respondre unes preguntes-respostes, i d'aquesta manera, jugant, aprenem el tema de cultura, del patrimoni, de la nostra vila i d'altres viles de Catalunya.
Aquest podcast està adreçat a famílies i a infants d'entre 6 i 12 anys. La narració es fa en un format radiofònic amb l'objectiu de captivar i acostar els més petits. El programa està dividit en 20 episodis, que són 20 ubicacions diferents de Catalunya.
És el segon any que es fa, el primer any ens vam incorporar no d'una manera tan activa, però veient el resultat, el bon resultat que van tenir en passat, passat, doncs aquest any tornem a incorporar-nos i fem aquesta entrega de tots els visitants que vingui a l'oficina de turisme a voler participar en una visita o a descobrir la vila de Besalú, doncs es podran portar aquest àlbum, que podran emplenar i podran jugar una miqueta més amb la cultura i les tradicions de la nostra vila de Besalú.
Els 20 episodis es podran escoltar per plataformes musicals com Apple Podcast, Spotify o Amazon Music. Per escoltar el programa de Besalú sobre el pont medieval heu d'anar fins al capítol número 16.
I els treballs guardonats als Premis Eva Toldrà arriben a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta sessió permetrà poder-los consultar i utilitzar-los com a font d'inspiració.
Els Premis Eva Toldrà, creats l'any 2012, han estat un trampolí per a joves talents en il·lustració de Catalunya. Són reconeguts per la seva qualitat i també per la seva dotació econòmica i han ajudat a promoure l'art i la creativitat entre els estudiants mentre commemoren l'artista que dona nom als premis. En dona més detalls el director de l'Escola d'Art d'Olot, Toni López.
El premi s'ha fet molt important, no només amb persones, amb alumnes, amb professors, sinó a més amb dotació econòmica. Estic segur que a nivell de Catalunya i possiblement d'Espanya és el premi més ben dotat. I això per la ciutat és molt important perquè ens coneixen totes les escoles municipals, moltes a través dels premis aquests d'Eva Toldrà. I per tant estem nosaltres molt cofolls, crec que la família també ho està. L'Eva estarà sempre present amb nosaltres i a més el nivell de com deies molt bé, com deia l'alcalde, molt bé, el nivell és molt alt dels treballs que es presenten.
Després d'una dècada recollint obres d'art, la direcció dels premis ha decidit fer una donació a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta acció permetrà que les creacions dels joves artistes estiguin disponibles perquè el públic pugui consultar-les. Ho explica la responsable de l'arxiu, Anna Bonfill.
Va ser un descobriment perquè aquests premis que porten tants anys aquí a Olot, de fet quedaven molt tancats a nivell del públic, doncs, de l'escola, de les altres escoles que hi participen, i probablement no era tan conegut a nivell d'Olot. Ens va semblar que era una bona oportunitat de treure'l d'aquest àmbit més de confort que estava aquest premi, i sobretot vam descobrir que el que generen, doncs, és una documentació, doncs, molt especial, de primer ordre, entre un document i una obra d'art, evidentment. Vam parlar amb en Jaume i l'Isabel de dir, bueno, potser estaria bé que més enllà d'estar a la biblioteca de l'Escola d'Art, doncs surtin, no?, i es donin a conèixer a través de les plataformes que té l'arxiu per poder-ne fer difusió.
Així doncs, a partir d'ara, l'Arxiu Comarcal serà l'encarregat de vetllar i gestionar, de moment, els treballs guardonats en les edicions de 2012-2018. I mentrestant, l'Escola d'Art custodiarà els treballs seleccionats dels darrers 5 anys, per tal que sigui més fàcil consultar-los quan es requereixin per impartir docència. Quan aquests projectes passin a tenir més de 5 anys, s'enviaran a l'arxiu.
Vens a berenar al Vicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo.
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Vicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a vicrec.com. Fàcil i ràpid. Vicrec, sa, natural i d'Olot.
Esports. La Unió Esportiva Olot celebra el títol i l'ascens amb una victòria a casa contra l'Escala. David Planella.
Quatre dies després de guanyar la Lliga i pujar a segona federació a Riudarenes, la Unió Esportiva Olot va tornar a jugar a casa i va dedicar una victòria a la seva afició. Ahir sí, els més de 1.500 espectadors que hi va haver a l'estadi municipal van poder celebrar el títol i l'ascens. Pedro Dòlera és el tècnic dels olotins.
Pues molt content. La veritat és que era un partit important per nosaltres. Després de les fetes del dia del Tona, volíem guanyar a casa, sent campions, demostrar a la gent que som un equip seriós i que no alterem la competició. Hi havia alguns comentaris de que es deixaran anar, no sé què. Bueno, nosaltres ja ho vam dir, si perdem o guanyem o empatem és perquè el rival també juga, però penso que ho han demostrat. Hem sortit molt bé el partit.
L'Olot es va desfer d'una Escala que especialment a la primera meitat no va estar a l'altura del que s'hi jugava. L'equip de Dai Benítez tenia l'oportunitat d'entrar a la zona de play-off si guanyava, però va trigar 37 minuts a xutar porteria i es va mostrar inferior a l'Olot. L'equip de Pedro Dòlera va mantenir el ritme competitiu des del principi i es va avançar en el marcador al minut 20, quan Guillem Terme va deixar sol Marc Mas, que va retallar el porter Isaac Vila i va fer l'1-0. El Pichichi va anotar el seu 19è gol aquesta temporada i va estar a punt de fer el 20è. Només ho va evitar la fusta, primer el pal i després el travesser. L'Olot va tenir moltes ocasions, Ufano va tenir un contra un i una possible rematada a l'àrea petita que no va arribar a fer per molt poc, i Manzano, molt participatiu, també va fregar el gol amb un xut que va treure el porter. Però com són les coses, l'Escala va empatar el partit. Va aprofitar una errada de Marco en un refús i Maja, davant de Mourin, va marcar l'1-1. El gol en Xuber va obrir un nou escenari i l'Escala va gaudir dels seus millors minuts, però no va poder tornar a marcar. Qui sí que ho va fer va ser el gran protagonista del partit, el juvenil Martí Puigverd, que debutava a la tercera divisió amb el primer equip i que al minut 84 va fer el 2-1.
Doncs bueno, molt content pel debut i pel gol. El gol és una anècdota, però més que res pel debut, i això és només el començament. A seguir, i molt content.
Amb el 2-1 de Martí Puigverd, la victòria estava al sac, i Marc Roquet, al minut 88, el va acabar de lligar, fent el 3-1 definitiu. L'única nota negativa del partit va ser el canvi d'Ayala per una possible lesió a l'espatlla, on ja s'havia operat. Dolera espera que només sigui un cop, però ja ha avançat que per precaució no jugarà més aquesta temporada. Ara mateix només queden dues jornades perquè s'acabi la Lliga, i la propera serà diumenge a 1:15 del migdia al camp del Vilafranca, un equip en zona de descens que juga la permanència.
I el Club Tenis Taula Olot tanca la Lliga amb la visita de l'Escala, i amb Europa en joc, els olotins podrien colar-se a les places europees en cas de puntuar, Guillem.
Amb els deures fets, el Club Tenis Taula Olot arriba a l'última jornada de Lliga en el segon derbi gironí de Superdivisió contra l'Escala, amb la permanència assegurada. Que la salvació estigui certificada, però, no significa que el partit no tingui cap al·licient. De fet, en cas de puntuar, el Club Tenis Taula Olot podria optar a priori a jugar competicions europees el curs vinent. Els olotins no van tenir sort en la seva visita a l'Escala al mes de gener i volen treure's l'espina amb un bon resultat aquest dissabte. Els encarregats de fer-ho no seran ni l'ucraïnès Smudenko ni el portuguès Diogo Pinho. Serà un dia per moure altres peces, tal com reconeix el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles.
El jugador que tenim ja confirmat és el Diogo Silva, un jugador que al llarg de la temporada ha fet més partits a fora que a casa, i per tant doncs aquest és l'únic jugador que en aquests moments està confirmat. També és probable que, si supera unes molèsties físiques que té en aquests moments, el Marc Caimel, que va ser un dels artífecs de poder estar competint en aquesta categoria, doncs afrontés aquest partit. I el tercer jugador doncs està encara per determinar. El més probable és que fos l'italià Marco Rec.
La Superdivisió ha viscut aquest any una de les temporades més igualades. El Borges, campió de la màxima categoria del tenis taula estatal fa només 2 anys, jugarà contra l'Alacant, un partit clau per no baixar a divisió d'honor. Selles és conscient que poden passar moltes coses en aquesta darrera jornada del campionat.
Poden passar moltes coses, eh? Hem estat valorant l'última jornada. Nosaltres en un punt ens podríem veure dins Europa i a veure una miqueta què passa, eh? Tampoc sabem a veure en quina tripleta definitiva es presentarà l'Escala.
El Club Tenis Taula Olot rebrà l'Escala aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la sala de tenis taula al Pavelló d'Esports. El club vol que sigui una festa del tenis taula gironí que, per cert, acabarà amb un refrigeri per acomiadar una temporada històrica per la ciutat.
Tanquem programa, gràcies un dia més per la confiança. Demà hi tornarem a la mateixa hora per explicar-vos què és notícia a casa nostra. Bon dia a tothom.